El grup de Texas que actua a la Sala Gran de Ras Matàs, on hi presenta el seu últim disc, que va publicar el setembre, el 8è ja de la carrera. La música, que és instrumental, per cert, destaca per l'èpica i aquest so apoteòsic que s'intensifica en els directes. I acabem avui amb flamenc. El Festival Flamenc G tanca el seu segon cap de setmana amb el duet format per Sandra Carrasco i David de Araal, que actuaran a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles, on revisitaran el flamenc de Pepe Marchena, una de les veus clau del flamenc de la primera meitat del segle passat. Les 9 en punt del matí. Els esports, hola, Albert Ferran, bon dia.
Bon dia.
De seguida anem amb el Barça-Madrid, la gran cita esportiva d'aquest diumenge, però ja ha acabat el Gran Premi de Las Vegas de Fórmula 1, finalment amb victòria del que gairebé guanya tots els campionats, sí. Max Verstappen.
Sí, el neerlandès ja fa setmanes que es va proclamar campió, però no per l'ambició d'acumular èxits. Avui, victòria, 18a victòria de la temporada, de 21 curses disputades. Només se li han escapat 3 curses al pilot neerlandès. Avui han completat el podi Charles Leclerc i Checo Pérez. Pel que fa als pilots espanyols, han arrencat el Gran Premi amb una virolla, però han remuntat posicions i han acabat a la zona de punts. Carlos Sainz ha creuat la línia meta en setena posició. Fernando Alonso ho ha fet en el novè lloc. A banda de la Fórmula 1, recordar que avui també tenim cursa de MotoGP a Qatar, arrencarà a les 6 de la tarda amb Pecco Bagnaia i Jorge Martín immersos en la lluita pel Mundial.
I que veiem baralles, eh? En algunes de les curses, efectivament també inclosos amb Pecco Bagnaia. Bé, mentrestant, la principal cita esportiva del diumenge, però, passarà al matí, d'aquí a escassament 3 hores, el Barça-Madrid, que juga a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, amb més de 40.000 entrades venudes, aquest Barça-Madrid, amb un Barça que hi arriba, per cert, amb una baixa important, que és Alexia Putellas.
Sí, continua amb molestes al genoll esquerre, no ha pogut entrenar-se els últims dies amb les seves companyes, tampoc jugarà la central Irene Paredes, que es recupera d'un amic d'elitis, ni les lesionades Rolfo, Jana i Bruna. Si el Barça guanya, obriria un forat de 6 punts respecte al conjunt blanc i començaria a encarrilar la Lliga. El tècnic Jonathan Giraldez diu que gestionar les emocions en un clàssic és clau.
Equilibrar des del punt de vista emocional, sabent que és un partit transcendental perquè estan a 3 punts i perquè juguem a Montjuïc, ara tota la preparació mental del partit depèn de que hem de rebaixar potser l'eufòria.
Les portes de l'estadi s'obriran a 11:15 del matí en una jornada festiva amb diverses activitats d'animació. Abans del partit, el cantant i productor català Alice interpretarà una versió de l'himne del Barça.
Avui que hi haurà una pila de gent que s'estreni a Montjuïc, doncs la recomanació que fa habitualment el Barça, anar-hi amb temps, utilitzar el transport públic, hi haurà els autobusos llançador habituals des de Plaça Espanya i els pàrquings de la Fira de Barcelona i de l'Hospitalet. L'accés per vehicles a la muntanya queda restringit i només hi poden accedir 3.500 motos. Fins aquí el Barça-Madrid, que comença a les 12, el podreu seguir des de mitja hora abans a RAC+1 i amb connexions, evidentment, també des de l'antena de RAC1. D'altra banda, encara en el futbol, la jornada de seleccions, categoria masculina en aquest cas, Espanya en té prou amb un empat aquest vespre contra Geòrgia per assegurar-se la primera posició del seu grup.
I per tant, ser cap de sèrie al sorteig de l'Eurocopa, el partit de 3:15 amb els blaugrana Lamine Yamal, Ferran Torres, Íñigo Martínez i Gavi, a més del futbolista del Girona, Aleix García. També avui hi ha un Portugal-Islàndia amb Joao Cancelo i Joao Félix. Ahir tres seleccions van aconseguir el bitllet per l'Eurocopa, Països Baixos, Suïssa i Romania. En canvi, la Noruega de Haaland es va quedar ja sense opcions.
És molt gros, eh?
Molt gros, sí.
Molt gros, un dels grans futbolistes del món que no jugarà a l'Eurocopa.
No, i a més no té mala selecció, però vaja, resultats no l'han acompanyat. Hi ha Odegaard, hi ha Sorloth, però tot i tenir potencial ofensiu, no ha aconseguit el bitllet. Destacar també ahir la pallissa de França, 14-0 contra Gibraltar.
Això també. Unes celebracions, també, quan anaven 11-0 ja, el 12 ja, però...
Són molt francesos.
Molts gols de... molt francesos. Molts gols en Mbappé, crec que en va fer 3.
Molts,
va fer hat-trick.
Segur que devia estar, fins i tot, només marcar 3 de 14, potser
home,
no va
poc,
marxar.
Eh?
Sí, no va marxar prou satisfet. Per cert, del virus FIFA, ahir vam saber la lesió de Vinícius, 2 mesos i mig de baixa com a mínim. Fins al febrer, segurament, no podrà tornar als terrenys de joc el brasiler del Real Madrid.
I a segona divisió, l'Espanyol, que va aconseguir la primera victòria de l'era Ramis, 2-0 contra l'Els, amb doblet de Braithwaite. Joan Camí, bon dia.
Bon dia, victòria molt important i convincent de l'Espanyol. No era fàcil, veient la dinàmica que portaven els blanquiblaus fins ahir. Molt ben la pressió, sobretot, i verticalitzant els atacs. Empenta i energia durant la primera part, més pragmatisme a la segona, però el més important, contundència a les dues àrees. Ramis valorava totes les coses positives de l'equip en sala de premsa, que no van ser poques.
Bueno, hemos hecho más cosas que el otro día para ganar el partido y hemos sido más contundentes en todas las fases del juego, ¿no? Por lo tanto, si queréis, profundizamos un poquito en la lectura del partido, pero contentos de porque hemos visto más cosas que la semana pasada, pero tenemos que seguir viendo más.
Ara el repte que té l'Espanyol és mantenir aquesta agressivitat a l'hora de pressionar i la contundència a les dues àrees i allargar també les bones fases amb pilota. És important que encadeni una bona dinàmica de resultats per calmar les aigües i consolidar-se en ascens directe.
I un parell de punts més, gràcies, Joan. En bàsquet, el Girona, que continua somiant en jugar la Copa.
Ahir, nova victòria, 87-83 contra el Breogán, que el mantindrà una setmana més entre els 8 primers de la Lliga. Avui juguen els altres catalans de l'ACB, Manresa-Obradoiro a 1:15, Joventut Bilbao a les 5 i Múrcia-Barça a 6:45. També juguen els tres equips catalans de la Lliga Femenina, Barça, Cadí-la-Seu i Unigirona.
I en tenis, un català que pot guanyar avui la Copa Masters.
Marcel Granollers juga a la final del quadre de dobles, fent parella amb Horacio Ceballos. S'enfrontaran a partir de les 3 el nord-americà Ram i el britànic Salisbury. Després es jugarà la final individual entre Jannik Sinner i Novak Djokovic, el serbi, que aquesta nit passada ha eliminat Carlos Alcaraz per 6-3 i 6-2.
Gràcies, Albert Ferran. Fins ara.
Discovery Channel presenta Space Discovery, l'exposició mundial sobre la carrera espacial per primera vegada a Barcelona. Descobreix i aprèn sobre el viatge de l'home a l'espai amb una àmplia col·lecció de peces originals, coets a mida real i el Cosmos Camp, on els més petits podran sentir-se com autèntics astronautes. Des del 28 de setembre a l'Espai Immersa de Barcelona. Entrades a spacediscovery.es.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar la barreja de tradició i avantguarda dels Emirats Àrabs. 8 dies amb tot inclòs i vols directes des de Barcelona a partir de 1.229 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
La terra s'asseca, els boscos cremen, els rius es desborden i els pols es desgelen. Necessites més motius per fer el pas i lluitar contra el canvi climàtic?
Ha arribat l'hora que tots posem el nostre gra de sorra i ajudem el medi ambient frenant junts les emissions de CO2. Canvia't a energies renovables. Truca al 900 906 807 i ajuda'ns a combatre el canvi climàtic amb l'energia renovable de Barcelona Energia, la comercialitzadora elèctrica pública de l'àrea metropolitana.
Barcelona Energia, 100% renovable. 100% honesta.
El 3 de desembre participa a la 7a cursa contra el càncer Deichmann Kilòmetres per tothom.
Apunta't a barcelonaenmarxa.org. Tria qui vols dedicar la cursa i col·labora amb l'Associació contra el Càncer. I tu, per qui corres?
Amb el patrocini oficial de Deichmann, Santander i Aigües de Barcelona.
Dimarts 21 de novembre, tota una llegenda de la clàssica torna al Palau de la Música Catalana.
Pinchas Zukerman, acompanyat per l'Orquestra Nacional de Lió, ens apropa un dels concerts més fascinants, el concert per a violí d'Elgar.
I la primera sinfonia de Brahms completa una vetllada de virtuosisme simfònic.
Entrades a palaumusica.cat.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9 i 8.
Probablemente la mortalidad de estos días será muchísimo más alta, no solo producto de esa violencia directa que estamos viendo debido a los bombardeos indiscriminados.
Aquí hay gente de Murcia, está encantada, dice, me estaban contando que una de cada cuatro piezas de fruta que se exportan en España proceden de Murcia, así que mira, si es una ayuda para la agricultura española, pues me alegro también.
No acepta que Pedro Sánchez sea el presidente legítimo, legal y democrático en este país.
Porque el miedo paraliza, y si se paraliza, gana la maldita casta política. No dejemos que nos roben la vida, vamos y demos vuelta a las urnas.
Quité al millor arbre de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món, és Badalona. És Badalona!
Les 9 i 9 minuts, i és que m'encanta perquè, o sigui, Bon dia a tothom, eh? Arturo Puente, perdó, que ja parlo sol. Arturo Puente, bon dia. Carles Fernández, bon dia. Milagros Pérez Oliva, bon dia. Mariona Ferrer, bon dia.
Bon dia.
He vist uns missatges a Twitter que venies de Girona i que a veure si arribava o no arribava.
Molt bé, arribat. Has 7 arribat minuts
estupenda.
Tard. Això no,
ah,
no és
bueno,
res.
7 minuts.
No és res. I el problema sempre és a Barcelona, que no sé, estem parats allà davant de Sants. Però bueno, és un miracle, avui.
Has arribat miraculosament. Bé, per cert, i ara que... No, ara que sentia el Bior, us comento una cosa, però ja sabeu que... És que estàvem comentant les pastes que ens han portat.
Avui
perquè des de fa unes
total,
setmanes hi ha una mena de viatge cap al país. O sigui, el gremi de pastisseria ens porta a la taula del programa diversos dolços que arriben de zones diferents del país per allò de fer una mica de territori. No, doncs avui ens han portat un pastís centenari amb nom de poble, que és la Masnovina.
Ostres, val? Té una pinta impressionant,
no, és destructor, eh? O sigui, és fantàstic. Un pa de pessic enrotllat amb crema catalana i bany de licor de conyac, perfecte. Ostres. Per ara, aquesta hora del matí.
Molt bé.
Amb crema cremada a sobre i un toc final de gelatina de poma. O sigui, és... Bé, òbviament, si es diu Masnovina, ve del Masnou, del Maresme. En concret, els que tenim sobre la taula són de la pastisseria Matalí, de la pastisseria La Moreneta i de la David Pastisser. Pues són boníssim. Diferents tots tres, ho heu vist?
Sí.
Amb intensitats i gruixos diferents. Però vaja, ja us ho trobareu, ja us ho trobareu.
Hem d'esperar la publicitat, eh?
Ho gaudirem.
Ens falta una cullera o...
Ho gaudirem plenament.
Sí, sí.
Bé, que no sigui mentre parlem, eh?
No, això, important. No, anava a dir que em fa molta gràcia la imatge de Xavier García Albiol enmig d'Espanya cremant.
Sí.
No? Sí. No, perquè és això, és un partit...
El rei ha una cara seriosa.
Tothom
no?
Enfadadíssim, tothom enfadadíssim allà, la falange allà ahir al vespre a Madrid, un senyor resant a la plaça Sant Jaume, tens 170.000 persones a Cibeles, tens cada dia algun comentari dels jutges, en fi, una pila de coses. Els militars, bueno, aquests tuits, aquests missatges que fan alguns regidors, que ara en parlarem també, del Partit Popular, vaja, amb amenaces de mort directament, més que amenaces, vaja, comentaris bastant lamentables al voltant de la mort de Pedro Sánchez, i Xavier García Albiol vivirà el Nadal, com si no hi hagués demà.
Llavors, l'endemà de les properes eleccions municipals, els analistes haurem de recordar les coses.
Ara, oh, i tant. Estareu d'acord en que ven més l'Albiol content i saltant
per això dic.
Aquests que resen i aquestes nines inflables que es fan sentir vergonya aliena.
Ara és el moderado.
Sí.
Clar, la metamorfosi del Albiol, jo crec que en aquest context...
Hi ha una cosa que el poden arribar a superar, que és amb l'alçada de l'arbre, que ja en parlarem. Però amb la seva alçada, no.
Ah.
Llavors, per què no s'ha fet marca ell?
Ah, és veritat, podria fer ell...
Perquè si ell hagués sortit ahir ple de leds, ho peta, llavors sí que ja ho peta.
Mira,
definitivament,
saps què? El trucaré d'aquí una
estona. I de manera global, de manera, perquè
que...
no hi ha cap alcalde més alt que ell.
No, és veritat, no lluitis per ser l'arbre més alt, perquè que sempre això... hi haurà debat, però l'alcalde més alt és ell. No?
Li afegiran un pam de filferro a l'estrella de Capdamunt i ja t'hauran guanyat amb alçada d'arbre, però amb ell.
No, total.
Ell no, llavors s'embolico de leds, que valen 2 pessetes, bueno, 2 euros, i ja està.
Bueno,
i ja
l'arbre no costa 2 pessetes, eh?
No, l'arbre no, però ell, embolicat de leds, sí.
250.000 euros. Bueno, després el truco, a veure què explica.
Ara, una idea, aquest una concurs idea. No deixa de ser una mica fàl·lic,
bueno,
també,
eh? Oh, i tant, que és un concurs fàl·lic, absolutament fàl·lic. Sí, hi havia missatge ahir de l'alcalde de Vigo dient, bueno, felicidades por las navidades, los buenos somos nosotros, pero no pasa nada, no?
Hi ha de sortir una alcaldessa, hi ha d'haver una alcaldessa que també faci el repte.
Total. Hi ha una cosa que crida molt l'atenció, no?, que és com aquesta... Com que els ajuntaments, sobretot, només tenen com un sector que sempre pensen, no? El turisme, el comerç, no? Vull dir que Badalona ha d'apostar per ser una ciutat de comerç o turística del Nadal. No ho sé, potser sí, és una aposta, però vull dir que tothom, sigui Badalona, sigui el Pedrete, quan pensa en fer alguna cosa, pensa en que vingui gent, que vingui turisme, i no sé si és el que més els interessa a totes les ciutats. Aquesta manca d'idees, de promoció...
Arturo, però no em diràs que no ha sigut, no ha funcionat.
Ha funcionat tot un tiro.
O sigui, portem 3 setmanes que tothom parla de Badalona. I en positiu.
Sí.
Hi ha municipis que poden parlar de coses... A veure, dins del debat que pot haver-hi sobre el cost, efectivament, com deies, però la retòrica que se sent és Badalona i el Nadal.
Sí,
que és una cosa que connecta. Ara, és bona decisió, no? Això ja no hi entro,
no.
Però que com a publicitat positiva,
sí.
Si té beneficis econòmics no ho sé, però com a publicitat positiva ho aconseguim.
Que contrarresta, sí, que Badalona té la malaurada sort d'estar o de ser massa sovint el relat, notícia, el relat de les notícies no pas per
motius.
Coses en positiu. Sí. Llavors contrarresta, i des d'aquest punt de vista
no,
em sembla
intel·ligent.
No, a mi
no em sembla ni... O sigui, no és una crítica, però sí que em sembla molt... molt graciós, no?, que vas poble per poble, vila per vila, ciutat per ciutat, i tots els alcaldes que volen fer algo, però sempre pensen que vingui la gent a comprar.
S'ha vist clarament,
no?
Que el model Abel Caballero s'està replicant, sí, o sigui, jo sóc de Sabadell, l'any passat la despesa de l'Ajuntament a Sabadell va ser extraordinària, va tenir un retorn brutal, o sigui, de gent encantadíssima, i els resultats electorals van ser.
Sí, 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 sí.
Per tant...
Teníeu muntat cada dia al vespre allà, milers de persones que no s'hi cabia.
Tu vas anar-hi?
Sí, un dia, molts nens i tot. Vaig anar a dinar a Sabadell, no, hem d'anar al vespre a veure això, i allà que no hi podies ni moure't, però bueno, és veritat que estava ben pensat pels nens, va crear com una cultura, perquè allò no ho veies enlloc més.
Total, era un espectacle diari, amb cançons diferents cada dia.
No sé com es diu el màgic aquest.
Sí, home, el llaminer.
Això.
No, era
un Willy Wonka del Nadal de Sabadell, o una cosa així.
Sí, sí, era nou, vull dir que no és una cosa tradicional, se'l van inventar en aquesta ocasió, que està molt bé.
Són aquestes noves tradicions.
Sí, home.
Els meus fills ja pensen que és una tradició, perquè clar, per un nen petit això és...
Què és una tradició? És una cosa que fa fortuna un any, l'any següent ja és tradició. La façana de l'Ajuntament era un, com es diu, un calendari d'advent, i cada dia, amb l'obertura del que tocava, hi havia una cançó diferent cada dia. O sigui que, la despesa va ser important, el retorn...
Bueno, és que...
Quantificable.
És que cada vegada més el tema de la sentimentalització de la política i de la gestió política és més important. I clar, els polítics busquen aquesta identificació primària, més sentimental, i també busquen la identificació amb la ciutat, clar. No? De la gent. Clar, que si després venen de fora, pues ja és un premi extra, però qui més satisfets troba d'aquest tipus de mesures són els propis ciutadans, que senten que la seva ciutat està en el mapa, que se'n parla.
Que se'n parla.
Se senten importants.
Aquesta... Això xoca del tot amb l'entrevista avui d'en Salvador Illa, al Periódico, que justament parla de la política racional, i just en un context en què les emocions és el que marca el dia a dia de la política, no?
Aquella figura tan cotizada en tots els ajuntaments de concejal de festejos, no? Que és el que al final...
El que fa la festa major.
Clar, fa la festa major, i això és molt important per la gent.
Pere, Martí Oliveres, bon dia, eh?
Què tal? Bon dia a tothom.
Ahir el Viola inaugurant el Nadal a Badalona, sí. I aquí amb temperatures de final d'estiu.
Fa un fred, ja m'ho ha dit el Carles a l'entrar, ja me l'ha fotut, una altra dia.
Fa un fred que no es pot estar.
I al Brasil, li t'explico, que han hagut de cancel·lar el concert de Taylor Swift perquè s'ha mort una persona allà amb temperatures de 60 graus a l'interior perquè no funcionava la ventilació. Bueno, en fi, aquí no arribarem a tant, però 25 igual sí que els toquem, eh?
Sí, ahir es va arribar als 23 graus a l'Anoia, punts fins i tot del Vallès, de les Terres de l'Ebre, avui potser 24-25, que no veiem algun 26 graus de màxima a 19 de novembre, Déu-n'hi-do, comarques interiors de Girona, Barcelona, a l'interior de la Vall de l'Ebre, amb aquestes temperatures molt més altes del que tocaria aquesta època de l'any, però ja s'acaba. Últimes hores d'aquesta situació d'estiuet, que s'allarga pràcticament des de Sant Martí, des del dia 11, per tant, posem el punt i final a partir de demà. Demà encara molta bonança, molta suavitat per l'època, però no pas ja aquesta calor tan desmesurada que tindrem aquest migdia, i a partir de dimarts, ambient ja de plena tardor, fins i tot dimecres i dijous per sota del que tocaria aquesta època. Ambient fred a tot Catalunya, també a la costa, i al Pirineu la bona notícia és que ve una nevada, com encara no hem tingut aquesta tardor, una nevada que pot ser important al Principat d'Andorra, als Pallars, a l'Alta Ribagorça, a la Vall d'Aran, a cotes a partir d'uns 1.400-1.500 metres, tot i que pot baixar fins al fons de les valls en alguns casos. Per tant, la primera situació gairebé hivernal en alguns moments. El Pirineu, a més, tramuntana, mestral, característica ja d'avançat ambient de novembre, amb alguns ruixats de mala tarda a les comarques de Girona, tarda, vespre i nit, per tant, comarques gironines és on pot ploure amb més ganes, també Catalunya Central i el Pirineu, aquesta nevada pot anar fent, sobretot a la cara nord, cap a la Vall d'Aran i zones d'influència, fins dimecres. Després s'aturaria, per tant, sequera. Parlem d'aquests ruixats, però seran molt, molt locals a les comarques de Girona, el Pirineu, potser Barcelona, la matinada matí de dimarts, la resta de la setmana sol i vent, amb aquest ambient fred, esperem que no torni aquest estiuet.
Gràcies, Martí.
Fins ara,
9 i 18. Hola, Pablo Simón, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
El doctor en Ciències Polítiques i professor del Departament de Ciències Socials de la Universitat Carlos III, qui trucàvem aquest matí per veure com està Madrid. A Madrid ha arribat el xou de Badalona o no ha arribat?
No ha arribat encara. Aquí, bueno, ja saps que les llums del Nadal estan posades, jo diria que des de fa ja gairebé un mes, O sigui que això sí que s'ha avançat a tot arreu, però no, bueno, de Badalona no s'ha arribat.
És un debat perifèric, de l'Espanya perifèrica, entre Vigo, Badalona, Granada...
No, de cap manera, La il·luminació nadalenca és una qüestió central. Si fins i tot aquí en Martínez Almeida va dir que volia competir amb l'alcalde de Vigo
ja
per posar més llums, o sigui, això això es porta a tot arreu,
Bueno, perdona, però és un resultat, és que ara ho comentàvem, dona rèdits electorals d'una manera extraordinària, sí o no?
Ah, sí, totalment, totalment. Bueno, jo crec que hi ha un article acadèmic, no?, d'en Toni Rodon i el Marc Guinjoan, que ja van demostrar que la despesa que tu fas a les festes majors de cada poble té un impacte després en termes electorals, i la il·luminació també. Jo crec que hi ha estudis que quantifiquen, no?, l'increment d'activitat lligada a la il·luminació nadalenca. O sigui que sí que hi ha evidència empírica d'això, eh?
Mentrestant, però, és que ens feia gràcia aquest matí, perquè semblava que Xavier García Albiol feia ahir la celebració del Nadal a Badalona, mentre la resta del seu partit estava per altres temes, com és la manifestació d'ahir a Cibeles, bueno, amb tota la qüestió una mica de la bronca post-investidura, no? Com estàs veient el cap de setmana i com estàs veient tot aquest, ja no només aquestes protestes, sinó l'armatisme absolut? Perquè avui jo pensava, mira, es filtrarà algun nom de ministre, alguna cosa, i està bloquejada la cosa, eh? No veiem a Pedro Sánchez, no sabem si ha de sortir avui o no, però vaja, Pedro Sánchez ho té molt tancat, això.
Sí, certament, o sigui, hi ha dues branques de govern, no? La branca de Sumar, en la que ja gairebé saben els noms, perquè l'equilibri de poder entre les diferents confluències i la clatellada o el xoc que han tingut amb Podemos ho ha fet tot molt evident, o sigui, ja sabem més o menys a la branca de Sumar quins seran els ministres, però pel que fa al PSOE, més enllà del nucli dur, que està hipotetitzat que continuarà María Jesús Montero, que Nadia Calviño en un principi sí, fins que hi hagi la elecció definitiva del Banc Europeu d'Inversions, que s'anirà en un principi d'aquí a uns mesos, i pel que fa a en Bolaños, però més enllà d'això no se sap gaire. O sigui, també és cert que mentre que Sumar té un equilibri intern que ha de respectar, en el cas del PSOE és simplement Pedro i Sánchez el que ha de decidir, no?, quins seran els ministres. O sigui que realment el qui està nerviós ara mateix és aquesta gent que ja probablement ha sigut notificada i que s'ha de callar fins demà, no?
A mi sempre m'ha encantat aquesta imatge d'una pila de gent amb el mòbil connectat mirant-lo cada 5 minuts i a veure si hi ha cobertura, perquè a veure si em toca o no em toca, no? Però, o sigui, tu diries que hi ha la gent que ja ho havia de saber, ho sap o no? Això és fer...
Sí. Jo diria que sí, o sigui, les trucades ja s'han fet, jo no tinc informació, eh? O sigui, no, però en un principi té sentit, perquè si demà es presentarà tu has de donar una mica de marge, i també és cert que quan millor, o sigui, com mínim 24 hores és normal, no? O sigui, que jo penso que demà s'anunciaran tots i pot ser alguna filtració aquesta tarda, perquè també és cert que en Sánchez en el passat, quan ha fet crisi de govern, sí que ha anat filtrant al País o a la Cadena SER algun nom abans de que es faci la presentació oficial.
Per tant, haurem d'esperar a veure si aquesta tarda se sap algun altre nom al llarg del dia d'avui i la presentació demà. Quan es diu que és un executiu especialment polític o orientat al diàleg, etc., com ho llegeixes tu, això?
Bueno, jo quan es parla d'un executiu més polític que tècnic, jo el que vull dir, o sigui, jo el que penso és que perfils que siguin més tecnòcrates o que estiguin més orientats a la gestió però que no tinguin una vinculació directa amb el partit o amb un territori, quedaran fora del govern. O sigui, té sentit pensar que sempre hi ha quotes, tots els governs tenen quotes. O sigui, això és un clàssic, i no només de gènere, perquè la gent només es fixa en això, però també hi ha quotes territorials, orgàniques, etc. I clar, penseu que ara mateix Pedro Sánchez té tot el poder orgànic dins del PSOE, o sigui, no hi ha gairebé barons, no hi ha oposició interna. O sigui, que l'ha de trençar aquí una, diguéssim, un executiu, quan està parlant de polític, que sàpiga que ha d'anar al xoc, perquè ara tindrà una oposició molt forta de la dreta. Penseu que el govern està agafat amb una majoria molt precària al Congrés dels Diputats, té una oposició directa des del Senat, però sobretot, i el més important, de 11 de les 17 comunitats autònomes que estan controlats per la dreta, i això el que implica és que tu necessites uns perfils que sàpiguen moure's, no?, en aquest context de xoc institucional i també polític. O sigui, que jo penso que hi haurà perfils més orientats en aquesta direcció. Sempre has de tenir algun perfil tècnic. Jo crec que això sí que és clar, no? Economia o seguretat social, però en qualsevol cas la resta sí que seran més de partit.
Ara obrirem el temps de tertúlia també amb el Puente, amb el Carles, amb la Milagros i la Mariona, però jo volia connectar primer amb Madrid per captar una mica les sensacions, perquè aquesta decisió del Consell de Ministres es mou en un ambient complex, que potser des de Barcelona a vegades ens hem fixat, i jo crec que aquesta última setmana, perquè és lògic i és normal que sigui així, en el friquisme de alguna part d'aquestes sí. mobilitzacions, no? Dels vespres, del cara al sol, dels falangistes, de la gent que resa el rosari, però ahir es van veure 170.000 persones. Allò d'ahir no era, i la de la setmana passada, no són els friquis o els falangistes o la ultradreta esvalotada. Ahir hi havia una pila de gent. La teva sensació és que potser s'infravalora l'oposició real de gent de carrer, ja no des d'àmbits d'ultradreta contra l'amnistia, contra aquest acord, o no?
Sí, jo estic totalment d'acord amb tu. O sigui, jo comprenc que quan tu fas una ullada, no?, tens el friquisme i algunes imatges vistoses, el rosari i no sé què, bueno, mm-hmm. això està val, o sigui, és vistós, però certament hi ha una posició molt forta, hi ha una dreta que està molt mobilitzada, que està descobrint fins i tot la protesta, i tenim diferents vessants, no? O sigui, tenim una competència entre el PP i Vox per capitalitzar aquest malestar amb l'amnistia. O sigui, hi ha una lògica de la subhasta per, diguéssim, mobilitzar els teus, i de vegades amb perfils més institucionals i altres vegades fins i tot amb Ortega Smith al voltant de Ferraz cridant directament a la mobilització. Hi ha un malestar evident dins de la dreta en termes d'opinió pública i també d'opinió publicada. I jo penso que això tampoc serà un fenomen que desapareixerà al curt termini. És a dir, penseu que la tramitació de la llei d'amnistia portarà temps, hi haurà diferents moments i té un sentit estratègic per el PP i també per la dreta que això estigui actiu, perquè ells estan mirant a les eleccions europees del juny. O sigui, ells volen tenir, estirar el xicle de tot aquest procés de l'amnistia i la discussió sobre aquesta llei precisament per tenir els seus mobilitzats, també pensant una mica en les eleccions gallegues i basques, no? O sigui, que jo penso que aquest cicle de mobilització que serà evanescent, o sigui, apareixerà i desapareixerà, però també amb una mobilització molt forta a les xarxes socials, amb una... també fins i tot a la reaparició de mobilització de l'extrema dreta més violenta, no?, i nazis que pensaven que estaven fora de carril, doncs ha tornat a aparèixer. O sigui, que jo penso que no s'ha d'infravalorar aquestes protestes en absolut.
Sobre això, deixem traslladar-te una sensació. També és veritat que des d'aquí, des de Catalunya, s'ha vist amb una sorpresa, perquè hi ha una certa... El Baños ahir feia la broma de l'apropiació cultural, no? Sí. De com s'han canviat les tornes, no? Que és l'ultradreta qui es baralla amb la policia als carrers, que és l'ultradreta qui ocupa les carreteres per anar a Moncloa, que, en fi, que hi ha unes certes imatges que pensàvem que eren inverses i ara de cop ens les trobem de cara, no? Però m'interessava molt això que deies de la mobilització permanent però evanescent. Tens la sensació... Perquè és que, clar, jo el que em pregunto és, Pablo, com es pot mantenir la tensió si des d'un bon principi estàs dient que ve la dictadura? És a dir, com aguantes durant mesos dir que està venint un dictador, que això és el final d'Espanya, que això és el final del sistema democràtic, si van passant els dies i això no acaba de veure's clarament.
Val, i com vau fer el procés a Catalunya? És a dir, la qüestió és la mateixa. O sigui, cicles de mobilització ja que van ni tornen. És cert que la hipèrbole és molt gran, però també és cert que la competència electoral genera molt d'incentius perquè hi ha una mobilització permanent. Jo no sé fins a quin punt això es pot sostenir en el temps o no, o apareixerà i desapareixerà, però jo sí que veig molt de fites o moments concrets en el que aquesta mobilització es pot reactivar, no?
Per exemple?
O sigui, jo sí que penso... Bueno, per exemple, la tramitació de la llei d'amnistia. Mm-hmm. O sigui, per posar un exemple, o sigui, quan es voti al Congrés dels Diputats, bueno, ja tindreu protesta segur. Quan torni al Senat, quan els jutges comencen a aplicar-la, quan Carles Puigdemont torni a Espanya, o sigui, totes aquestes coses sí que són fites específiques en les que la mobilització es pot reactivar. O sigui, anirà i tornarà, certament, perquè va passar també durant el procés, no? No estava tothom tot el dia al carrer, però sí que havia aquesta sensació d'electricitat, no? I penseu també que, bueno, que és que la tensió es masca i molt, eh? O sigui, a mi sí que em recorda una mica a lo que va passar el 2017 a Catalunya, el que està passant una mica ara a la situació del context de tot l'Estat, no? O sigui, jo, i clar, és una impressió personal, no tinc dades d'això, mm-hmm. però si tu vas als grups de WhatsApp, ho notes.
Yeah.
O sigui, notes que s'estan movent coses, que hi ha molta polarització, que hi ha molta electricitat, que hi ha un sanchisme i antisanchisme molt, molt fort, molt exacerbat, i jo penso que això sí que s'ha obert la casa dels trons i és molt difícil tancar-la.
I sobre això ara deies a tot Espanya, tu creus que ja no és un fenomen madrileny, eh?
No ho és. O sigui, les mobilitzacions sí que s'estan donant més a Madrid, perquè l'articulació de la dreta i de les protestes aquí és més barata, entre cometes, no? Fer protestes a l'interior d'Espanya és molt més costós, si no hi ha un moment en el que el Partit Popular digui sortim al carrer, com van fer fa dues setmanes. Però sí que és cert que, encara que ho veiem a Madrid, la tensió és masca a tot arreu i Madrid té una capacitat d'irradiació sobre la resta de l'opinió pública a Espanya. O sigui, s'ha de tenir... És cert que Espanya no és Madrid, però Madrid té molta influència sobre el clima polític del conjunt de l'Estat.
La Vila va aixecar el dit, que sí. No sé si ho volies preguntar, volies fer reflexió també amb el Pablo Simón.
Bueno, jo volia preguntar-li, sí, perquè, a veure, una gran part d'aquest clima, abans que el carrer, està en la plaça pública dels mitjans de comunicació, diríem, no? Mira, ahir en les xarxes em va cridar molt l'atenció que hi havia molta gent que deia oh, quin plaer polis atonyinant fatxes. Perquè no és lo habitual, una mica en la línia del que deia ahir el Baños, no? De que s'ha canviat la significació. Ara, els antisistema estan a la dreta, amb la qual hi ha una gran confusió. Però és veritat que en aquest clima d'intolerància i de polarització hi compta molt el desequilibri brutal que hi ha entre les dues parts, que en termes electorals estarien partides, però que en termes d'expressió d'opinió pública estan clarament esbiaixades, sobretot per l'ecosistema mediàtic que hi ha a Madrid, cap a la dreta i la ultradreta. I això és una anomalia. Com es pot lluitar contra això?
Doncs, perquè, jo crec perdona, que és molt
perdona
difícil.
Pablo, una altra cosa.
Sí, sí, perdona.
Aquestes manifestacions no són gaire diferents de les que es van fer contra Rodríguez Zapatero pel matrimoni homosexual, per la negociació amb Beta, recordeu? Eren manifestacions multitudinàries. I tampoc són massa diferents amb el que hi ha hagut en protestes, diríem, de tota mena que hi ha hagut, i molt menys, per suposat, que la contrasistema que significava les manifestacions de les places del 15M. Per què aquestes li donem aquest poder de distorsió de la política? Té a veure amb aquest ecosistema, d'alguna manera, no?
Bueno, lo del ecosistema, dues reflexions, no? Primer de tot, moltes vegades parlem de la premsa madrilenya i sí que és cert que hi ha un periòdic, que és El Mundo, que té una capacitat d'influència que és enorme sobre el conjunt de la posició de la dreta, però penseu que a les eleccions municipals i regionals el poder territorial s'ha desequilibrat tant a la dreta que els sistemes de comunicació i mediàtics a nivell regional també s'han mogut cap a la dreta. Clar. No li prestem gaire atenció, però és que la publicitat institucional està pagada pels governs autonòmics i municipals. O sigui, que hi ha un conjunt d'ecosistema mediàtic, no només madrileny, sinó el conjunt de l'Estat, que s'ha girat cap a la dreta, i això s'ha de tenir en compte perquè precisament hi ha un desequilibri. Jo ja sé que això, quan tu ho dius, no sona gaire bé, però realment s'ha mogut més poder territorial i més poder en termes efectius a les eleccions municipals i autonòmiques que a les eleccions generals.
Clar. Sí, és a dir, només que elegir l'Heraldo o qualsevol d'aquests.
Efectivament, i jo crec que això moltes vegades no s'ho presta atenció perquè, clar, és el govern de l'Estat, i tothom mira l'Estat, però cuidado, o sigui, la educació, sanitat, infraestructures, és que les polítiques que afecten més a la vida de la gent van canviar de mans a les eleccions municipals i autonòmiques. I després, amb la comparació que feies, que jo crec que és molt encertada, amb les mobilitzacions contra Zapatero, etc., jo crec que aquí hi ha un punt diferencial, que és que aquí només estem parlant, o no només estem parlant del Partit Popular mobilitzant el seu, sortint al carrer amb l'església, etc., i després tornant a casa. Si aquí estem parlant també de protestes violentes, d'activació de grups neonazis, etc., precisament portat per la competència que hi ha entre Partit Popular i Vox. I Vox és una oposició semileal. És a dir, Vox té un peu a les institucions i un peu al carrer. O sigui, el primer que va fer Santiago Abascal després de la investidura, el seu discurs, va ser sortir a saludar els manifestants que estaven a fora del Congrés. I això sí que és una novetat, perquè ara tenim una extrema dreta que té també capacitat d'irradiació d'aquesta polarització, i per això jo penso que és, diguéssim, un grau superlatiu, no?, en comparació amb el que vam veure amb la legislatura de la crispació contra Zapatero.
Arturo.
Sí, bon dia, Pablo.
Bon dia.
Jo volia preguntar-te, perquè una de les coses que em crida l'atenció és, i a més aquest és una mica el teu tema, és que si comparem aquestes manifestacions amb les del 15M o el procés, per exemple, una cosa que va passar al 15M i al procés és que van suposar un canvi molt radical al sistema de partits. O sigui, de sobte, el 15M va canviar moltíssim la composició dels partits i el procés també el va trencar per la meitat. Aleshores, jo no sé si aquí podem esperar alguna cosa semblant i si no, a qui beneficien més? És a dir, revifen Vox? Perquè no tinc tinc gaire clar si aquestes manifestacions...
Puc apuntar només una cosa sobre això, Arturo, perquè es va dir molt a Catalunya que les manifestacions venien de baix a dalt. Sí. En el 15M van clarament venir de baix a dalt. Algú pot debatre si les de Catalunya venien de baix a dalt o hi havia una mena d'interrelació, òbviament, però aquí clarament... La impressió, no la impressió, l'evidència és que ha anat de dalt a baix. Sí. És a dir, la mobilització ha anat dels partits...
D'Aznar i Esperanza Aguirre.
D'Aznar cap avall. La imatge d'Esperanza Aguirre, al final d'una broma de fa dues setmanes, és la imatge del que ha significat, no? És la senyora que talla el carrer, no? Aquí hi ha una diferència important també, Pablo, però vaja, sí, també la resposta de l'Arturo sobre la confecció dels partits.
Sí, bueno, les dues qüestions jo crec que són molt rellevants, no? El primer és a qui beneficia aquestes mobilitzacions. Encara no està clar, perquè també el Partit Popular tampoc sabe exactament quina mena d'oposició vol fer. Precisament els canvis que vol fer ara Núñez Feijóo al seu grup parlamentari és per saber si es vol orientar més a una posició més dura o molt, molt, molt més dura. O sigui, aquí la qüestió clau, duresa hi haurà. Aquí la qüestió és quin és el to per competir amb Vox. I sí que és cert que una cosa que veiem, perquè Vox és un extrema dreta molt peculiar, perquè quan veiem la seva emergència a l'any 2018 i quan mirem dades comparades sobre el principal actiu de mobilització de Vox, és el tema territorial. És a dir, després afegeix la xenofòbia, el populisme, etc. Però fixeu-vos que no és una dreta que s'expressi en termes antieuropeus, etc., tan fort com a les d'altres països. Aquí la qüestió clau és la qüestió territorial, la qüestió nacional. I això l'agrada molt a Vox. I tenir actiu el tema de la tensió territorial és una cosa que li permet tornar a la cursa. Perquè el problema que tenia Vox és que ha perdut 500.000 de vots, està en una situació subordinada, ha tingut un trencament intern i no sabia quina seria la situació. Fixeu-vos, de fet, que els vicepresidents de Vox són gairebé invisibles si tu no te fixes en Gallardo. Gallardo de Castilla i León, que està clarament mirant al lideratge a nivell nacional, però sí que Vox vol tornar a la cursa amb això, no? I luego, després, l'altra reflexió que fèieu, que em sembla molt interessant, és l'origen de les protestes, no? De baix a dalt, de dalt a baix. Jo crec que és una qüestió que hem de traçar molt, perquè clarament hi ha hagut una mobilització per part del Partit Popular i de Vox per activar aquestes protestes, però al tanto perquè després cobren vida pròpia. És a dir, després es comencen a activar ja recursos a xarxes socials, jo començo ja a ver protestes que són actives, performance, no? El Partit Popular no va portar les muñeques hinchables a Ferraz. O sigui, hi ha una nova dreta...
Ni el Rosaris.
Que podríem dir... Exactament, hi ha una dreta que està cobrant una vida autònoma que no tenia abans, i això és el que és també fins a cert punt preocupant, no? O sigui, que ja després això no serà controlat directament pels partits, sinó que les rebassarà, i això pot tenir implicacions molt grosses, no? En termes de el que pot passar en termes de polarització. Si tu ho has dit molt bé, si estem parlant d'un context en el que som a una dictadura o això és un cop d'estat, clar, és legítim oposar-se per qualsevol mitjà, no?
I això pot portar la violència, Pablo?
Aquest és el problema. Aquest és el problema, perquè la violència sempre comença per un trencament des de dalt. O sigui, les paraules són molt importants. En el moment en el que tu estàs plantejant directament que som una dictadura, etc., clar, l'oposició està legitimada per qualsevol mitjà. I al tanto perquè Díaz Ayuso és la des del Partit Popular, perquè està dins del Partit Popular, perquè si no seria la Milei espanyola. En el sentit de que ella diria, ja ha dit directament, o ho va dir al passat, que s'estava gestant un putxerazo, quan van tenir les eleccions municipals, per impugnar els resultats. Després, com que al Partit Popular l'han anat bé les eleccions municipals i autonòmiques, llavors no havia putxerazo. Però en qualsevol cas, aquí mateix amb la dictadura, no? O fins i tot, fixeu-vos, que és el que em sembla més interessant, com li donen la volta als memes per tornar-lo en contra... No, lo de hijo de fruta, per posar-vos un exemple, no?
No, o sigui, perdona, aquest exemple és clau, Pablo. Em sembla. O sigui, que una presidenta autonòmica des del Congrés dels Diputats li diu hijo de puta al president d'Espanya i acaba sent divertidíssim. Clar, i a tothom li sembla divertidíssim.
Exactament. O sigui, és una dreta antisistema pop. O sigui, és una qüestió que és nova en termes de comunicació aquí a Espanya, però que clarament està importat del que passa a altres llocs, no? I això sí que és nou també. No només el redescobriment de la protesta des de la dreta, sinó també la utilització d'eines comunicatives molt més avançades, clarament inspirades en els populismes d'Amèrica Llatina i també europeus.
Mira, ara de fet volia comentar-ho, li passo la pilota a la Mariona i al Carles, i si no ho parlem ara ho parlem després, però vaja, això, la normalització de que un president autonòmic li pugui dir fill de puta al president d'Espanya i que es pugui fer, i que pugui fer gràcia això i reivindicar-ho d'alguna manera a través de memes i del que sigui, també dona una cobertura perquè un regidor de Segòvia, com és el cas d'aquesta senyora de Segòvia, que va publicar a través de Facebook, alguien está pensando que no hay mayor hijo de la gran putísima que el que está en funciones hasta el jueves, un tiro en la nuca se merece. Una regidora electa del Partit Popular des d'un poble, evidentment de 600 habitants, però de Segòvia. I un senyor de Gimenells, que és tinent d'alcalde d'un ajuntament governat pel Partit Popular, que posa en el seu grup de WhatsApp, a la seva bio de WhatsApp, una imatge que corre per les xarxes socials de l'ultradreta, que és la de Pedro Sánchez, amb la cara de Pedro Sánchez en el cos de John Fitzgerald Kennedy, a Dallas, a l'any 63, a punt de rebre un tret. I això, bueno, són càrrecs electes del Partit Popular, encara que siguin pobles petits, i evidentment el PP ja ha reaccionat a això, en els dos casos. En el cas de Castella i Lleó, dient que la faran dimitir, i en el cas de Gimenells, que ho estan valorant, però que aquesta és la situació. Però la cobertura és que tu puguis dir-li, fill de puta, al president d'Espanya des d'una institució, i que sigui graciós.
Tal qual.
Clar, clar.
Pablo, et volia preguntar, justament, bueno, sobre aquest tema que ara estàvem parlant, avui en l'Ara dediquem el dossier cap a on pot anar justament l'extrema dreta i aquest Novembre Nacional, que en una anàlisi l'historiador Xavier Casals acaba dient que Abascal, recordar que va dur a Tucker Carlson, que era el periodista estel·lar de la Fox que defensa a Donald Trump, que defensa que va ser un frau electoral, no? Que no guanyés Donald Trump les eleccions, que va ser víctima, doncs justament el va dur, no? I cap on pot anar aquest moviment. Però la meva pregunta anava sobre el paper de la patronal, perquè en el procés vam veure molt clar cap on es posicionava els empresaris espanyols, i en el que estem veient ara, tant a Ferraz com aquests posicionaments més violents, la COE, gairebé no ha dit res, ha sigut super tevi, Cepime igual, i també el silenci absolut de la Cambra de Comerç d'Espanya, no?, del senyor Bonet. Com analitzes el fet aquest, no?, del poder econòmic, d'alguna manera mirant cap a una altra banda, i en el moment en què tu no condemnes, també esperones, no?
Sí, sí, i bueno, hi ha una paradoxa curiosa, no? Quan va ser electe en la investidura Pedro Sánchez, va pujar la borsa i teníem una situació d'estabilitat econòmica i gairebé tota Europa ha mirat aliviada el que hi hagi un primer ministre socialdemòcrata sense el suport de l'extrema dreta, o sigui que la consideració al conjunt del continent d'aquest govern, penseu també que al juny s'haurà de negociar tota l'estructura de poder europeu i no és irrellevant el govern que hi hagi a Espanya, o sigui que és molt important en aquest sentit, però de l'altra banda tenim la posició de l'empresariat, com estava dient molt bé, que fixeu-vos una cosa curiosa, Garamendi va donar suport explícit als indults, ja no ens en recordem, però ho va fer i això va portar a un trencament amb el Pablo Casado, en el que la COE va col·lisionar directament amb ells. I el que ha fet la COE ara és girar clarament a posicions molt més alineades amb la posició que té també la dreta, perquè, clar, tornem als interessos, no? On està el poder realment fora del govern d'Espanya? Doncs està clarament en mans de la dreta. O sigui, la COE no té incentius per posicionar-se obertament, o sigui, de fet, ha sigut crític, no?, amb la llei d'amnistia. O sigui, fins i tot parlen d'inseguretat jurídica i qüestions així. I jo crec que això té molt a veure amb els incentius i l'alineament que ha tingut amb d'on està el poder territorial, que és clarament a la dreta, i el que ha fet és imposar que la patronal catalana no es pronunciï de manera expressa. Si no me'n recordo, no hi ha hagut cap pronunciament, no sé, a lo millor vosaltres ho sabeu, sí, però no hi ha hagut cap pronunciament explícit.
Sí, sí, jo, a veure, Foment, el Cercle Economia, Pimec, la FECOT, les cambres de comerç s'han posicionat a favor de l'amnistia. No han
jo
estat
parlava de l'espanyol, de patronal espanyol.
Així, no, però Foment precisament ha tingut, diguem, una topada important, sí, amb la COE, sí, sí, per aquest tema.
Clar, és veritat que la COE...
És veritat que no han estat els primers, i els primers de la filera i els més entusiastes.
Ni massa contundents.
No, però...
Foment ha intentat navegar entre
dos. Però sí que ha sigut, si això ha de servir per...
Però tampoc estan en contra, eh?
No. I han fet un posicionament de si això ha de servir per... Clar, doncs vinga. Sí,
sí. Fins i tot el Cercle d'Economia...
I el Cercle d'Economia va fer un document, una nota...
Sí, però també sí, t'ha avisat, no? És a dir, no, és veritat que el Cercle d'Economia
també
havia estat...
Diguem que pensar que s'embolicarien amb l'estelada també era un excés.
No, però és curiós, perquè havien estat molt contundents amb els indults, va ser la principal organització empresarial que va donar suport als indults, i ara, en canvi, s'han quedat una passada darrere.
Però quan els compares amb el que ha fet Garamendi,
no, diguem,
són punkis i rosari,
sí, sí, sí.
Són dues diferències. Jo el que volia comentar diverses coses, no? Però sobre el tema aquest de la possibilitat de la violència, jo crec que això està molt aquí, i jo, vaja, almenys jo m'hi poso al davant, eh? Quan fa uns molt pocs dies vam tenir el tema Vidal Quadras, a tots vam tenir l'imaginari. Després, immediatament, i afortunadament el senyor Vidal Quadras se'n sortirà, ràpid, sí. Va ser ràpid, però sí. En aquells segons...
Sí, sí, sí.
Què ha passat aquí?
Què ha passat aquí, no? I llavors, clar. I a més és que és molt fàcil que això passi. I això, en el 2017 i previs, recordeu que... després hem sabut que, per exemple, Puigdemont, una de les obsessions que tenia és que no hi hagués cap mort. Perquè el fet que hi hagués una persona, no, que,
una víctima,
perquè això, a més és que és incontrolable, en el sentit de que pot haver-hi un eixalabrat o dues o tres que ho facin, no? I el que dèiem ara de les amenaces de mort i que doncs, la senyora Ayuso doncs, diu, no, això des del faristol de fill de puta i després ho transforma, no sé què, d'amenaces de mort, d'insults, Oriol Junqueras, Puigdemont, tots els líders en tenen un carro, un carro, o sigui, no hi queben. I aleshores no passava, tampoc passava res, i ara tampoc passa res. I això crec que no hauria de passar. De la mateixa manera que s'hauria d'afrontar que si demà és vinena, encara que siguin 100, 200 o 300, no es pot anar a dir una Espanya grande i libre al mig d'una plaça pública.
Això, eh?
Ja està.
Ja ho van fer.
I la policia ha de rebre ordres. Aquí sí que ha de rebre ordres. Perquè, entre altres coses, hi ha una llei. En aquest cas...
Però no està clara, aquesta llei. Justament avui portem un article sobre això. Que si tu no ofens directament a una víctima, no es pot... Hi ha diferents interpretacions, però l'altre punt és... cal que hi hagi un atestat policial. Si tu no tens a la policia espanyola cooperant perquè aquesta llei es compleixi, depenent de la interpretació, però, i es tiren la pilota entre govern espanyol,
just,
delegacions...
Just m'has tret de la boca. Tu pots ordenar-li a la policia que actuï.
Clar.
Tu li pots ordenar a la policia que actuï.
De moment es renten les mans. No entren en aquest...
Doncs aquí que, però això és, un tema, és així. Això és així. Tu li pots ordenar a la policia que aixequi acte. O sigui, quan la policia actuï, o sigui, no vol dir que arribi i comenci a disparar trets. Pot agafar, pot aixecar actes, pot multar, pot sancionar, pot aplicar mesures de... Que a vegades fa molt més mal una sanció de 3.000 euros que una detenció d'un dia.
Sí, I
a base de... O sigui, es poden fer coses. Si no es fa, és perquè no es vol. Però, clar, si tolerem a l'una grande i libre, si tolerem el fill de puta, si tolerem les amenaces de mort al Puigdemont, si tolerem que Junqueras, quan sortia, se li digués no sé què. Si, clar, al final... Llavors, recuperar, diguem, entre cometes, l'ordre quan has deixat que es dispersi tant la cosa, cada vegada és més complicat.
I tristament el debat, de fet, ara mateix encara és si el govern espanyol accepta que Carles Puigdemont tingui escortes dels Mossos extras per protegir la seva vida.
Cada dia hi ha més arguments perquè la tingui.
Sí, però,
perquè,
a més,
però,
ara
clar,
ja...
però ara és el primer cop que accepta
mirar-s'ho. Però ara ja els arguments, a més, ara ja són, diguem, de ciutadà. És com si... Jo mateix, un ciutadà, diguem, espanyol,
sí, ja no
tingués amenaces i a mi la policia m'hagués de custodiar perquè jo estic amenaçat. Vull dir, ja ha saltat la tanca, és president o no és o expresident.
Em permeteu que acomiadi el pobre Pablo Simón?
Sí, només una cosa que volia comentar al Pablo. Abans deia a mi, com s'aguanta aquest relat, no? Com s'aguanta en el temps sota aquest relat? Quan fa, no, Pablo, que Espanya se rompe?
Ja. Yeah.
No? Quan fa?
Molt de temps. Jo només la conec en aquesta situació.
No?
Jo només conec Espanya trencant-se.
Exacte.
Des que tinc ús de raó, no?
Aquest sí, punt d'humiliació cap als grans el podies haver estalviat, Pablo. Però bueno, amb carinyo t'ho dic, eh? T'ho dic amb carinyo.
Bueno, però en qualsevol cas sí que hi ha reflexions aquí molt importants, no? Primer de tot, o sigui, jo crec que s'ha de distingir molt bé tres coses. La primera és el perímetre del llenguatge i de què és acceptable i que no és acceptable en termes de llenguatge polític. I jo crec que això s'ha de reconstruir en un nivell, diguéssim, en el que els mitjans de comunicació, els polítics, etc., tinguin una responsabilitat per no filtrar la polarització cap a la polarització afectiva, diguéssim, cap a la gent en termes de que aquestes amenaces es puguin materialitzar. Sí que és cert que hi ha una segona qüestió, que és que jo seria molt curós sempre amb la criminalització de la protesta, perquè això és com un boomerang. És a dir, en el moment en què estem demanant a la policia que intervingui sempre contra aquesta gent, perquè estan cantant el Cara al Sol i no sé què, cuidado, perquè després tornarà, I jo en aquest sentit sempre sóc el més extensiu possible en termes de drets i llibertats, precisament perquè després sí que sabem que l'aplicació de la llei sempre és un embudo, no? Que després torna i sempre perjudica els mateixos.
Que per això jo em semblava oportú l'aixecament d'actes i sancions
administratives. Sí, clar, precisament per això, perquè s'ha de fer amb molta cura sempre, i ja que hi ha ara molta gent que està protestant a la dreta, que li diu, me han pegado en la cabeza, esto es ilegal, no sé què, bueno, fantàstic, o sigui, regulem els antidisturbis. Ara que hi ha un consens entre dreta i esquerra, regulem...
Sí, aprofitem.
Ara és el moment.
Aprofitem ara per que s'identifiquin...
Perquè fins ara perquè no rebien uns,
Efectivament. O sigui, que ara que tenim aquest consens seria un bon moment per fer-lo, no? Sí. I després jo crec que lo de la estranca Espanya, etcètera, i tal i qual, i la mobilització, jo crec que aquí la qüestió clau, i jo crec que és la raó per la que hem de mirar aquest moviment amb molta atenció, és que quan tu generes una por existencial, una sensació de que tot es va cap a baix, la mobilització de l'angoixa és molt forta en termes polítics. I jo crec que és això el que estem veient. O sigui, s'està trencant tot, Espanya acabarà com Iugoslàvia, etc, i amb un nivell d'intensitat tan forta que certament genera aquesta por, perquè ara som a la societat de l'angoixa, de la por, no? de que no tenim clar un horitzó de convivència compartida, etc. I jo crec que aquesta força, aquesta capacitat de mobilització ho està aprofitant ara la dreta amb molta habilitat, i per això jo penso que les mobilitzacions continuaran. I el que s'ha de fer, per contra, és efectivament, els que defenen l'amnistia i els que defenen el govern, el que han de presentar és un relat alternatiu, no? És a dir, explicar amb arguments o ser capaç de donar també un horitzó en el que diguem, mira, ja veureu com a mig termini això es notarà, serà bo per tothom, etc, i fer-lo, però de moment no estan donant la callada per resposta, i això també fa que en termes polítics, en termes de debat públic, més enllà de Catalunya, me refereixo a tot l'Estat, no hi hagi tampoc una contraargumentació contra aquesta idea.
Tu no creus que ha sigut eficaç, Sánchez?
L'he d'acomiadar ja, el pobre Pablo. Digues.
Eficaç en quin sentit?
En el debat d'investidura, per exemple, en aquesta sensació de, diríem, de voluntat de pedagogia.
Però bueno, jo diria que més aviat el que ha fet és posar un marc, que sí que és cert, que és o jo o la reacció. És a dir, ara mateix hi ha forces reaccionàries a tot arreu que estan pujant, i jo articulo una majoria que fins i tot el va dir al debat d'investidura, no? Que no és ni d'esquerres ni de dretes, sinó que és simplement per avançar i no per retrocedir, i que això és el que fa que el govern d'Espanya s'aguanti. I aquest ha sigut el relat central de Sánchez. Però pel que fa a la qüestió territorial i l'amnistia, fixeu-vos que l'elefant a l'habitació no va sortir fins a gairebé una hora i quart, una hora i mitja dins del seu discurs, i després li van demanar que, si us plau, clarifiqui una mica més els grups parlamentaris. No? O sigui que aquí és on encara tenim molta discussió pendent, i jo penso que la tindrem durant les properes setmanes i mesos.
Gràcies, Pablo. Simón, sempre un plaer sentir-te.
A vosaltres, una abraçada. Un plaer, una abraçada.
9:51, deixeu-me 3 minuts a la publicitat i de seguida reprenem.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
El 19 de novembre celebrem el Dia Mundial del Sanejament. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Avança't al Black Friday a Elena Flelu. Una setmana amb descomptes de bogeria. Com més aviat vinguis, més descomptes en totes les muntures de totes les marques. Avui 60%. Corre, vine o reserva el teu descompte online a la Black Week d'Elena Flelu. Vegeu condicions a l'òptica.
Sabies que deixar el televisor de fons pot augmentar la teva factura fins a un 30% cada mes? Així que, si no l'has de mirar, potser serà millor seguir escoltant la ràdio. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Cuidar-te. Que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 € al mes. Previsora General. Som com ets.
Emporta't a casa de regal un lot de Nadal Martí valorat en 120 euros amb La Vanguardia. Subscriu-t'hi per tan sols 39 euros i gaudeix de productes de primera qualitat. Cava, vi, embotits ibèrics, torrons. Truca al 933 481 482 i gaudeix del sabor del Nadal amb La Vanguardia i Martí.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim, només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
Que gran està l'Andreu.
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps.
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
RAC més 1. Podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usat. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més 1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Sí. 5 minuts i arribarem a les 10 del matí. Molt interessant, com sempre, el Pablo Simón en el centre d'aquesta qüestió, que és l'ascens de determinades idees, determinats discursos i d'una certa... ja no violència ambiental, perquè és un fenomen que és una paraula que aquí va costar molts disgustos, lo de la violència ambiental, dic, però sí d'una violència verbal que s'ha notat en l'ambient en les últimes setmanes. Carles, volia fer una pregunta, alguna qüestió.
No, volia fer una reflexió que serà segurament no massa simpàtica, no? Però
ai.
Sí, aquí vam tenir un debat molt important amb les eines que té la policia per dissoldre manifestacions, sí. Etcètera. És veritat que aquí les magnituds de les manifestacions van ser molt més grans i els disturbis que hi va haver a Urquinaona, per exemple, diguem, no per mesura, per magnitud, encara no són en absolut comparables amb el que ha passat a Ferrat. Però el Parlament de Catalunya va tenir un debat sobre les eines que pot usar la policia o no a l'hora de dispersar manifestants, no? On es va parlar de les pilotes de goma, les bales de foam, etcètera, mm-hmm. Que potser no sé si s'hagués tingut si els manifestants haguessin estat manifestants d'extrema dreta. Ho dic perquè quan situem diguem, de la mateixa manera... A veure, per no caure del tot antipàtic,
Com que... Home, no. Ja ho hem dit,
Tiro, eh? Com que
no t'estimem, Carles, no et preocupis.
Com que entenc que el que hem de fer és analitzar-ho, diguem, des de tots els prismes, no? Quan decidim coses, o creiem que s'han de decidir coses, les hem de decidir per tothom, no?
Sí.
I les hem de posar en el prisma de tothom. Llavors, sí. On te vaig és, si arribessin aquí protestes ara de personatges que no els hi fa res aixecar la mà dreta,
sí.
Cantar determinades coses, personatges que segurament a casa seva no només tenen llibres de poemes, que tenen coses molt... I vinguessin aquí amb ganes de liar-la en sèrio...
Sí.
Jo responc amb això d'una altra manera, perquè encara no està molt d'això.
No, nois, un moment. A veure, un per un. Mariona, Puente i...
Aquí és perquè encara no està derogada la llei Mordassa.
Bé,
jo crec que és la resposta del govern de Pedro Sánchez,
Mariona,
a tot això.
Doncs,
la llei Mordassa doncs, es fa en un context de crisi a Madrid, de setge al Congrés dels Diputats, se fa una llei ad hoc per part del govern de Mariano Rajoy per evitar que els manifestants els hi posessin pals a les rodes, i portem ja uns quants anys de legislatures de Pedro Sánchez i no està derogada.
Doncs mira,
per tant,
aquí
cada govern vol blindar-se d'alguna manera pel que pugui passar al carrer, i la farà servir o no la farà servir aquesta llei a Pedro Sánchez si és necessari, i se segueix aplicant cada dia.
Doncs és un condicionant.
L'altra cosa és el control que tingui de les forces de seguretat, que és un altre problema.
És un condicionant que jo vaig escoltar sine qua non de Podemos i sine qua non de Sumar.
Oh, sí, clar.
Que s'ha de... No? La llei Mordassa s'ha de caure.
Però no s'ha fet, curiosament.
I no es fa mai.
A veure, jo crec que hi ha una qüestió. Que ahir per la tarda que van tallar aquella carretera...
L'autovia, la 6.
Sí. Cloa i tal, que hi havia molts tuits, jo vaig veure una mica el sentir de la part dels opinaires madrilenys, que deien, mira, això és el mateix que el del tsunami, i per tant, aquests els amnistiaran. La reflexió és prèvia. La reflexió és com els han d'amnistiar si no els passarà res.
Mai, impunitat.
Mm. Llavors, però passa una qüestió, i és que aquesta simetria és sempre una cosa que està activa quan comparen les protestes d'un lloc i d'un altre, i també el que va ser per mi, 15M o fins i tot procés amb aquestes protestes. Crec que hi ha una simetria molt gran en com ho tracten la policia, l'Estat, el poder, els jutges, etc. Aleshores, una de les coses que estem veient és que en aquestes manifestacions, l'altre dia, no sé, al final sempre és molt difícil jutjar per vídeos, però jo vaig veure un moment de la policia demanant per segona vegada, no llancin objectes a la línia policial. Jo aquí no he vist una segona vegada que adverteixin d'això.
Bueno, aquí hi havia avisos policials a través de les furgones, eh?
Una. La segona es carrega. Jo l'he cobert.
Correcte.
Una. La segona normalment es carrega. És a dir, que llancin un objecte a la línia policial, una ampolla, una pedra, sol iniciar una càrrega policial. Jo no dic si és bo o dolent. Sí que veig que hi ha una certa contenció que no vaig veure el primer dia. Dit això, i això de veure en com es tracta des de la policia, des dels tribunals, des de molts llocs. Dit això, també jo he de dir una cosa. Crec que no hauríem de fer massa escarafalls tampoc amb que ja hi ha manifestacions. És a dir, jo crec que les manifestacions són legítimes totes. Home, no, ningú no ha negat, Ningú no ha negat. Però vull dir que vull deixar-ho també clar, perquè crec que de vegades ens fem una mica d'escarafalls. Són les manifestacions on jo crec que bàsicament la d'ahir, no?, que estàvem comentant ara, 175 o 150 o...